Ràdio Vilafranca. La vostra ràdio. Ràdio Vilafranca. La vostra ràdio.
Penedès en xarxa. Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domenys Ràdio.
Reprenem el tema de la setmana tot fent tertúlia per aprofundir una mica més en alguns aspectes que ja han sortit breument fa una estoneta relacionats amb aquest 8M. Lourdes Meronyó, en recordes les convidades que ens acompanyaran?
I tant que sí, doncs molt bon dia i recordem que ens acompanya la Carme Capdevila de l'ADF. Molt bon dia, Carme.
Bon dia.
I des de Sant Sadurní tenim a la Remei Casanovas i la Josefa Rovira de l'Associació de Dones de Sant Sadurní. Molt bon dia. No ho sento. I la Mati Hernando de Sansa Feminista. No sé si les hem perdudes. Bon dia. Sembla que hi ha algun inconvenient ara mateix, que no podem connectar, però ho arreglarem de seguida. Carme, molt bon dia.
Bon dia, bon dia.
Què tal? Primer de tot, benvinguda, ben tornada aquí al Penedès en xarxa. I com és el teu dia a dia? Perquè l'entrevista ha estat molt interessant i m'imagino que... Doncs que hi ha alguna problemàtica, no?
Sí. El fet de que sigui un món... de les ADFs és un món molt masculinitzat, fa que fins ara no s'havia tingut en compte tot aquest tema de la dona, però... Al final, bueno, ha sortit una situació com la meva que ha fet despertar això, no? Que existeix i que s'ha de solucionar com es pugui.
Mm-hmm. Carme, disculpa, perquè ja em sembla que ja tenim a les altres companyes de tertúlia, que havia hagut algun problema tècnic. Ara sí, Remei Casanovas, Josefa Rovira i Mati Hernando, molt bon dia.
Bon dia.
Bon dia, ara molt sí. Bon dia. Estem aquí.
Bé, esteu aquí. No, abans també us teníem, però es veu que no acabava de funcionar. Coses del directe. Quatre dones, quatre realitats diferents i un nou any que celebrem aquest 8M, que commemorem. I abans de sentir a les notícies de la xarxa que deien que els llocs de feina, de més alts càrrecs, havien... disminuït en les dones. Per què creieu que és això? És a dir, les dones ens ocupem més d'altres tasques i no estem tan predisposades a escalar, o és que realment hi ha aquest sostre de vidre que diuen? Comencem amb qui vulgueu. Carme?
Jo. De fet, sí. És una situació que actualment, no sé com està actualment, perquè jo ja estic jubiladíssima.
Ben fet, així m'agrada. Jo no sé si arribaré.
Sí, que hi arribarà, sí, ja t'ho dic jo. L'època meva, doncs, va ser una mica difícil. Compaginar ser mare, ser casada en un lloc que no, jo no existia, perquè doncs, no era d'aquest poble... treballava fora del poble, era molt complicat compartir una situació familiar i de treball. No vaig trobar mai una mitja feina, una mitja jornada, vull dir. Va ser molt dur per mi, molt, perquè jo estava acostumada a ser molt lliure, a voltar, viatjar, treballar fora de casa, era molt difícil, però a mica doncs em vaig anar agafant, però va costar molt trobar una mitja feina, una mitja jornada. A mica vaig anar adaptant-me a la situació, però en aquell moment, que jo parlo dels anys 70, era complicadíssim. Jo suposo que ara també deu ser diferent, perquè doncs, hi ha molta més cultura de que la dona treballi a fora de casa i a dintre de casa, però en aquell moment era molt estrany.
Mm-hmm. Jo el que penso és que m'agrada els avanços, i sí que és veritat, que hi ha dones als llocs més importants o d'empreses, als càrrecs d'empresa. Encara tenim, i ahir ho parlàvem a la taula d'igualtat, el fet de que has de pensar en una parella quan tens fills, per exemple, el tema de qui guanya més perquè es quedi al lloc de treball i un dels dos, i normalment doncs, recau amb la dona, es queda a casa amb el tema de la cura, no? Diem dels fills, diem dels pares, diem de qui sigui. Amb la qual també és un tema econòmic i també de valors, també, no? Hem de pensar que, bueno, doncs de vegada no es puede esto, no? Que és el que moltes vegades diem. I d'altra banda, l'altre dia em feia una reflexió una senyora jubilada que bueno, doncs ella també va patir les seves coses als 70, com diu la Remei, als 80, i em deia, d'altra banda, Mati, no sé què passa, que quan una dona arriba a un lloc així de responsabilitat, deu haver alguna cosa que contagia dels homes, no? Que ens tornem potser diferents, no? I això també és un debat que hauríem de tindre les dones de quan arribem a llocs de responsabilitat, que és el que ens fa canviar, també penso que seria un tema important a abordar.
Perdona, un segon, en què canviem?
Ella en concret em comentava el fet que doncs potser aquesta, ara parlàvem d'humanitat, feia un moment, doncs aquesta bastant més femenina, és que tampoc és la paraula, és més de valor social, més d'empatia, potser cap a altres dones, cap a altres situacions, ho deixem perdre una mica el camí, saps? Ara no es pot, però a mi sí que m'han fet la paraula, o sigui, la frase aquesta de tens fills? Sí. I em penses tenir més? Clar, saps? Sí. O sigui, a mi em sobtava el fet que una dona mateixa em fes aquestes preguntes. Clar, després penses que aquesta dona doncs, té unes preguntes a fer. Però em sobtava molt, no? Així que quan vam aconseguir que aquest tipus de pregunta en una entrevista de feina no es fes, doncs la veritat és que va ser un guany per totes.
Clar, jo perdó, Jo crec que aquí, quan una dona arriba a un nivell de feina, com que el referent ha sigut sempre l'home, es comporta com un home.
Sí, sí.
Llavors, per això perd aquesta empatia, aquesta sensibilitat que tenim, i com que el referent és home, ha de ser pues, tot molt més categòric, més pues, acabes comportant-te perquè penses que és la manera d'arribar a aquest punt. Jo penso que ens passa això, no? I que el sostre de vidre existeix i que costa molt. I no saps com passa. És tan
subtil.
Sigilós, sí, subtil, no te n'adones com passa, no te n'adones, però passa.
Us ho he trobat, és a dir, aquest sostre de vidre famós, creieu que és palès, no?
Sí, bueno, jo crec que sí, Jo parlo a nivell de voluntariat, on això costa molt. M'està costant molt, bueno, aconseguir això, no?, fer-me veure. Que clar, després arriba l'altra part del síndrome de la impostora, no?, que poder és que no vals, poder és que no estàs feta per això, poder... I em vaig qüestionant coses, no?
Molt bona aquesta,
Bueno, jo és
de dir... Impostora. Sí. Perdona, algú li ha tallat, disculpeu.
No passa res. No, jo haig de dir que em considero, sentint a parlar tots aquests testimonis, em considero que sóc una dona privilegiada. Perquè he sigut, sóc dona, sóc mare, he sigut treballadora a casa i a fora de casa, i a més he sigut cuidadora. I això ho he pogut fer gràcies a l'entorn familiar que he tingut. He tingut col·laboració per part de familiar, per part del marit, d'una filla gran, dels avis, que ens van, em van ajudar molt, i després laboral, perquè quasi que vaig inaugurar el teletreball jo, perquè als anys 80 jo vaig tenir una filla, la filla petita era espina bífida, i això pues, portava molts problemes, i els tres primers anys de la seva vida l'empresa em va deixar treballar des de casa. Per això dic que vaig inaugurar el teletreball. O sigui, jo estic molt agraïda tant a l'empresa i a l'entorn familiar, que m'han ajudat molt a poder tirar endavant, i sempre he treballat primer mitja jornada i després tota la jornada sencera, però amb el, o sigui, amb la col·laboració del marit. O sigui, vam fer un pacte. Considero, soc una dona de 73 anys i em considero que soc de les primeres que el marit col·laborava o ens vam repartir les feines de la casa, que inclús les amigues em deien, el meu home fa coses paviles, prepara la roba, i els marits de les amigues deien, escolta, tu no ens perventeixis les dones, que nosaltres ja les tenim ben acostumades, que ens ho facin tot.
Sí,
per això dic que, bueno, sóc una mica l'excepció que confirma la regla, però vaig poder desenvolupar amb la feina, em vaig sentir molt, no sé, molt realitzada, doncs, perquè era una feina que m'agradava molt, i ara, per desgràcia, se'm va morir la filla, i ara estic jubilada, i ara, bueno, doncs, mira, intento repartir la vida de la manera que buscant activitats i coses per poder fer tot el que no vaig fer durant, mentre treballava, perquè estava molt obligada, però amb molt de gust ho feia, i perquè em sentia, a més, a la feina, em sentia que valorada, aquesta és la paraula, valorada. O sigui que, bueno, és un testimoni X i una mica especial, però bueno, perquè també hi consti que el que hauria de ser es pot fer.
Clar, sí.
Mira, perdoneu un segon, perquè has dit una cosa clau i justament jo demà participo en una taula rodona com a moderadora i has dit un tema molt important que jo treia ahir en una reunió prèvia, i era el tema dels rols. Jo posava el meu cas, no? És una mica semblant al teu. Jo a casa no faig res, ho fa tot el meu home. Fa 20 anys, no?, que estem casats, i era una mica aquests rols que agafem i que no es parla. És a dir, quan inicies una relació, no acostumes a dir, mira, tu faràs això, jo faré això. És com que cadascú agafa un rol, i no sé si a vegades va en detriment de les dones, perquè en el meu cas jo sóc una afortunada, és a dir, jo no entro a la cuina, no vaig a comprar, molta gent em diu, quina sort tens, no, jo crec que cadascú ha agafat un rol i es troba còmoda, pel que, si no estiguéssim còmodes, ja hauria hagut algun conflicte o s'haurien canviat. Però a vegades donem per fet coses que no es parlen, no sé si és el cas vostre.
No, el meu cas, bueno, nosaltres sempre ho hem parlat molt tot, perquè som dues persones molt diferents, amb caràcters molt diferents, però sempre, sempre el diàleg ha estat entre nosaltres i tot si ha hagut cap conflicte l'hem arreglat parlant. I llavors, doncs, quan jo, mentre treballava a migdia, era jo la que em cuidava de casa, però quan em va sortir una feina per tot el dia, vaig dir, bueno, jo tot arreu no hi puc ser, i em va dir, no pateixis, que ho farem a mitges, o jo me n'encuido. I, bueno, i així ho vam fer-ho i va funcionar. Vull dir, ho dic perquè les que no estigueu en aquest cas o que tingueu problemes, si es parlen i hi ha una bona entesa, es poden arreglar. Però és molt paper de la dona, que les dones tenim molt de poder de convenciment. I si ho sabem fer bé, si ho sabem explicar bé, ens entenen. Si parlem en xino, no.
Que no manipuladores, eh? Que
no, res de manipular, no. Mira, un petit detall. El meu marit, com ens vam casar, jo no havia cuinat mai. I vaig, va ser l'entreno, amb ell no. I mai de la vida em va dir, ai, nena, això no es pot menjar, això no. Sempre em deia, oh, està bo. I d'aquesta manera, doncs, jo cada dia m'esmerava més a fer-ho bé. Si el marit agafa un dia la fregona i li comences, oi, aquí has deixat aquestes llunes, això ho has de fer més bé, no te l'agafarà més la fregona.
No.
O sigui, l'has de deixar que n'aprengui. És un suggeriment, que us dic jo. Vosaltres feu el que vulgueu. Però una mica és així, O sigui...
Jo, en el meu cas, per exemple, jo ara estic separada, però en el meu cas li deia... Bueno, n'havíem parlat no una vegada, sinó milions de vegades. Havia fet un planell, un calendari, un de tot, i mai va funcionar, mai. O sigui, ell l'únic que feia era la cuina, el menjar, literalment, i ja està. Tot el més ho feia jo. I jo sempre li deia, bueno, doncs si fer menjar suposa no fer res més, doncs el faig jo. De vegades no funciona,
Val. Clar, no. És possible. Bueno, ja,
bueno, ja acaba el divorci, no? El que parlaves.
No va funcionar gaire, no.
Bueno, ara també t'haig de dir que hi ha menys paciència que abans,
Ens estem ficant en un jardí?
Sí, en un jardí de flors. Que
ens estem ficant en un jardí important, ara mateix.
Jo ja he dit que crec que el meu cas és molt excepcional, però que es pot arribar a aconseguir, si jo hi he aconseguit, doncs... o nosaltres ho hem aconseguit, ho pot aconseguir més gent. Però ja dic, amb paciència i deixar fer, també.
Jo, si em permeteu...
Mati i Remei, sí que esteu una mica callades.
Sí, mireu, jo sóc educadora i amb el tema dels rols que parlàvem abans, no? Sí que, evidentment, s'avança, perquè des de la llar d'infància intentem treballar d'altres maneres, no? Però sí que encara els rols sembla... que estan bastant definits, vale? I, bueno, sí que és veritat que ara un nen s'agafa una nina, no és cap escàndol per segons quines famílies, i si un nen agafa una cuina, tampoc és un escàndol per segons quines famílies, però hem de continuar lluitant. Malauradament, els rols es comencen i s'aprenen molt des de els models que tenim a seguir i que, evidentment, jo... Que tu t'hagi sortit superbé i és tant de bo, no calgués dir tu has de fer això i jo he de fer això, perquè al final, amb una vida en comú, és que les coses han de vindre una mica rodades, no? Però sí que moltes coses venen de casa i d'allò que han viscut, no? I a partir d'aquí, la Remei segur que té alguna cosa a dir.
Vinga, Remei,
tot teu. Jo és que no volia entrar en aquest món.
Ai,
perquè això em donaria per un dia sencer. I jo soc el contrari de la Josefa, perquè a casa ha passat tot al revés. I clar, davant d'això ja no dic res, tanco la boca. Però el que jo volia dir era que, en part, tenim moltes coses a dir, les mares, no les dones, les mares. El que diu la mare és que, clar, anteriorment, jo no parlo pel meu cas, la meva mare era molt diferent de les dones que jo coneixia de l'època. Les mares de les meves amigues eren molt tancades, eren molt... del marit era el primer, quan arribava el pare a casa, tot de seguida correm i tot. La meva mare no, això era molt diferent. Però sí que el poder de la mare té a sobre de les filles, sobretot de les filles, perquè els fills són intocables, no es podia tocar un fill, però una filla havia de ser allò, havia de ser sempre servicial. Clar, han canviat moltes coses. No sé com estan les mares ara, no les conec. Vull dir, jo soc una mare, sí que soc mare, però les meves filles són tan lluny de casa que no, ni les veig gairebé. I aleshores soc molt diferent de l'altra gent. No he tingut aquesta concepció de que el pare és intocable. No, el pare és com jo i com una persona normal i corrent. Però sí que la mare té molt de poder i que s'ha d'anar per la mare. S'ha d'anar a ajudar a comprendre que la mare ha de ser igualitària amb el pare, amb els fills i amb la filla. Que això a la nostra època de joventut va ser molt dur, molt dur. Per exemple, jo podia arribar a casa a les 10 de la nit, el meu germà, que ens portem 15 mesos, i podia arribar a les 12. Això continua ara. Fixeu-vos-hi bé. Encara ara hi ha prioritat amb l'home perquè no tenen de patir, però amb les nenes s'ha de patir. Per què? Perquè és una nena. Ostres, parlem-ne d'aquest tema, parlem-ne, perquè això és molt greu. Estem protegint a la nena perquè no li passi res. Jo crec que hauríem de fer al revés. Anem pel nen perquè no li passi res a la nena. Hem d'anar a treballar el nen perquè sigui coherent i conscient de que una dona és igual que ell. Ni correcte, més, sí, ni menys.
Molt bon tema, eh? Sí, sí. Molt bo, i aquesta, perquè és veritat que a les dones les sobreprotegim, no? Que no li passi res, que no vingui embarassada, no? És a dir, coses, conceptes que seguim replicant, no? D'alguna sí, manera.
I després sí, sí, estem educant a les nenes per fer autodefensa. Perdona? Com? No ho entenc. O simplement no ho entenc. Sí que s'han de fer exercicis i coses per autodefensa, però no perquè sigui nena, perquè sigui, doncs, una cosa natural de la vida.
Ja sabia jo que el tema de l'educació seria important. La veritat és que sí, que és veritat que... Doncs això que parlàvem abans, no? Hem d'educar la igualtat. I si fem creure, o si és veritat que una nena és com un nen, com un neni, doncs al final és que tot vindrà rodat, però és que s'ha de fer... Hi ha molta feina, perquè no només és la canalla, són els pares, és l'entorn, és tot. El canvi social és evident, no?, en quant a població, doncs tenim molts tipus de cultures diferents i tot plegat, és que hem d'arribar a treballar plegats, perquè és que si no, passa el que passa. Surten manades i surten històries, doncs, que, de persones que es pensen que són més que d'altres i abusen i tenen poc respecte al final d'uns cap als altres. I llavors...
Mira, curiós...
Digue'm.
No, però curiosament, amb tota la informació que tenim i reivindicacions que s'estan fent durant tants d'anys, que encara, o que hagin sortit aquest tipus de persones, aquestes manades, i que sigui com una nova moda, sobta, no? És algo que em xoca moltíssim.
Perquè tu penses que hi ha massa informació i el que hi ha és massa desinformació. Tot plegat està tot... Sí. Està, hi ha massa informació i poc acompanyament, penso, eh? I d'altra banda, també penso que les dones com a dones carreguem de vegades amb molta culpa encara de que sortim a treballar, de que fem altres coses, saps? O sigui, jo ho veig bastant, el fet de que una dona carreguem, vulguem o no, amb una motxilla de culpa, i això al final doncs també repercuteix, en deixar fer més o no ficar límits o coses en plans. Però bueno, és una opinió personal, eh?
No, heu tocat temes superimportants. Heu parlat del síndrome de la impostora, d'aquesta motxilla de culpa o de responsabilitat, d'educació en els diferents àmbits, d'igualtat, que moltes vegades ens omplim la boca d'igualtat, però no hi ha una igualtat real. Jo, si us sembla, ho deixaria aquí perquè en breu anem cap a les notícies, però m'ha semblat superinteressant perquè al final... Jo sempre dic, i crec que les companyes estaran d'acord que m'ho han sentit dir més d'una vegada, que al final expliquem cadascú la nostra història com ho hem viscut. I això tant. És una cosa real. És a dir, jo explicaré la pel·lícula d'una manera, la Carme l'explicarà d'una altra, la Maite i la Remei la faran d'una altra i la Josefa d'una altra. O sigui que al final hem de seguir treballant, hem de seguir lluitant, no només perquè sigui el 8M, sinó tots els dies que són 8M i tots els dies hem de lluitar, així que només em resta agrair-vos que hagueu estat avui al Penedès en Xarxa, Carme Capdevila, la Remei Casanovas, Josefa Rovira i Mati Hernando. Moltíssimes gràcies i ha estat un veritable plaer compartir amb vosaltres aquesta mitja horeta.
Fins
gràcies,
a la pròxima.
Igualment.
Gràcies. Adéu.
En qüestió de segons, arribem a 2:15 del matí, segona cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, el Flash, i després seguim parlant d'ocupació i formació.
Penedès en Xarxa. Les notícies.
Obrim un nou repàs a les notícies en aquest flash del Penedès en Xarxa. Us parla Eric Guijarro. L'Ajuntament de la Bisbal del Penedès engega els pressupostos participatius amb diversos canvis que persegueixen l'objectiu que aquests siguin més inclusius, participatius, transversals i de més qualitat. El dia 7 de març, a les 7 de la tarda, el Centre Municipal de Cultura acollirà una reunió adreçada a tota la ciutadania amb l'objectiu d'informar els veïns i les veïnes del municipi del funcionament de l'edició d'enguany. Més tard, de l'11 al 31 de març, s'obrirà el termini per fer propostes al portal que s'ha creat pels pressupostos participatius. participa.bisbalpenedès.com o mitjançant el díptic que es farà arribar a les cases. En aquesta fase del procés hi pot participar qualsevol persona que visqui, treballi o tingui algun vincle amb el municipi. Aquest 2024 el pressupost municipal preveu una partida de 80.000 euros del capítol d'inversions pels pressupostos participatius. L'Ajuntament d'Olèrdola ha obert convocatòria per cedir fins a 17 compostadors domèstics amb el propòsit de potenciar i fomentar un ús més racional dels residus domèstics del municipi. Els beneficiaris obtindran la cessió d'un compostador domèstic per domicili, un cubell marró de 10 litres per a aquells participants que encara no en tinguin, un manual amb explicacions bàsiques sobre el compostatge, un remenador i l'assessorament i formació necessaris pel seu bon ús. Qui faci autocompostatge gaudirà d'una bonificació del 15% de la quota establerta en la taxa d'escombraries. Les sol·licituds es poden presentar fins al 10 d'abril. Els consumidors encara no aposten pels vehicles elèctrics i contemplen els híbrids com la millor opció. Aquest cap de setmana s'ha celebrat la 33a Fira del Vehicle d'Ocasió de Vilafranca, el Pavelló Firal i la Zona Esportiva. Un bon moment per valorar quina és l'evolució d'un sector molt important per l'economia de Vilafranca i de l'Alt Penedès. El 2023 va ser un any de tornar a arrencar pel mercat del cotxe usat a Catalunya, un cop superada la crisi dels xips, que va tensar la cadena de subministrament i va deixar el mercat sense estoc, cosa que va impactar de manera directa en el preu del vehicle. L'any passat es van vendre a Catalunya 273.700 vehicles d'ocasió, un 3,6% més que l'any anterior. I aquest 2024 s'ha posat en marxa un nou exercici en el qual és interessant observar les tendències del mercat. Un lloc adequat ha estat en el transcurs de la fira d'aquest cap de setmana. Des del sector detecten com els clients tenen molts dubtes respecte del futur i consideren que els vehicles 100% elèctrics són massa cars o tenen poca autonomia. D'aquí l'interès pels híbrids. Dos penedesencs guanyen el Premi Vila Viniteca de Tast a Cegues per parelles. La 16a edició del Premi Vila Viniteca de Tast per parelles, un dels guardons més prestigiosos del món de Tast a Cegues, que s'ha celebrat aquest diumenge, ha servit per proclamar campions a dos penedesencs, d'entre un total de 120 parelles. Es tracta d'Antoni Carbó, del celler La Salada del Pla, del Penedès, i de Ramon Gené, de Mas Candí, a Les Gunyoles. Durant el concurs, els participants havien de descobrir, entre d'altres característiques dels vins i escumosos, el seu país d'elaboració, la zona, la denominació d'origen, la varietat del raïm, l'anyada, l'elaborador i la marca. En total es van haver de descobrir fins a 7 referències a la fase classificatòria i 7 referències més a la gran final. Carbó i Gené, després de ser finalistes en 7 ocasions, s'han proclamat guanyadors, emportant-se 30.000 euros de premi.
Penedès en xarxa.
Ara passen 4 minuts i mig de 11:15.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
D'ocupació i de formació en parlem mensualment els dimarts amb la Mercè, tècnica del Servei d'Ocupació de l'Ajuntament de Vilafranca. I avui anirem de prospecció al barri de l'Espirall. Ara us ho explicarem. Mercè, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Comencem. La primera pàgina sempre és fer un cop d'ull a l'agenda formativa del servei. Quines propostes feu?
Doncs sí. Mireu, en primer lloc i en el bloc de formació tècnica que en diem complementària, tenim un curs de curta durada, de 10 hores concretament, que és el de primers auxilis. És un curs que fem en diverses edicions, s'ha fet, i el 8 i 9 d'abril torna a estar sobre la palestra. En el bloc de formació TIC, Informació de Tecnologies de la Informació i la Comunicació, informem de dos cursos de preparació per a la prova concreta d'acreditació. Un d'ells a nivell avançat, el primer, que comença el proper 11 de març, i un altre, que és de nivell mitjà, que comença el dia 15 d'abril i que en aquest cas es farà en modalitat online. Tots dos cursos són cursos intensius de 30 hores de durada a realitzar-se en 8 sessions. I per últim, i fent referència al bloc de millora per a l'ocupabilitat, que és un bloc en el que fem tallers i cursos també de molt curta durada, en aquest cas de 2 hores només, però que en són molt importants per al servei, pensem que pels usuaris també, perquè van a petar en l'habilitat, enfortir habilitats i competències que són molt importants per a la recerca de feina. Llavors en tenim 3 i el primer d'ells es diu Treball en femení, dona't valor, i coincidint amb el Dia de la Dona, el dia 8. El segon és On trobar les ofertes de feina, on són, el dia 15 de març, i l'últim es diu Contacte amb les empreses, el dia 22, abans de la Setmana Santa.
I tot seguit encetarem la tertúlia. Fes-nos 5 cèntims de què ens proposes abordar avui. Jo parlava que anirem de prospecció al barri de l'Espirall. Sí. Què vol dir això?
Avui parlem de prospecció perquè, bé, és una de les activitats puntals que desenvolupem des del Servei d'Ocupació a través de l'Oficina Municipal de Treball. I pensem que és de gran importància perquè entronca i impacta amb gran part dels projectes i d'altres serveis que duem a terme des del servei i dels seus objectius generals. Llavors, bé, interessa sobremanera doncs, conèixer el territori, les empreses, els comerços, les persones, etcètera, per després poder desenvolupar els projectes i dissenyar accions per afinant el tema. Llavors, per a tal fi, us porto aquí a l'estudi 3 persones, d'acord, que ens ajudaran a aprofundir en la temàtica.
Són el Xavi Sanabra, que ja ens ha acompanyat en altres ocasions. Ell és el coordinador de l'Oficina Municipal de Treball de Vilafranca. Bon dia, Xavi.
Bon dia.
La Chaira Owali, tècnica de prospecció del servei. Benvinguda.
Bon dia.
I també comptem amb el Pol Sanabra. Ell és bomber, ha estat més de 3 anys i 10 estius al Parc de Bombers de l'Espirall, a Vilafranca, i ara fa 3 mesos que va ser destinat a Sant Boi. Benvingut, Pol.
Gràcies, hola.
Comencem amb el Xavi, que a mi m'agradaria que abans de parlar exactament d'aquesta prospecció al barri de l'Espirall, ens expliqués en què consisteix, en general, la tasca de prospecció que es fa des de l'OIMT.
Mira, la prospecció, bàsicament, el que persegueix és estar en contacte amb les empreses, saber què necessiten les empreses i mirar de facilitar-los doncs, les eines i la feina tècnica que podem fer des del Servei d'Ocupació. I, bàsicament, quan diem prospecció, és posar-se en contacte amb les empreses i saber què necessiten les empreses per mirar de portar i cobrir les seves necessitats. I en concret, en el programa d'avui, el que voldríem és comentar-vos aquesta activitat, per què la volem o per què l'estem duent a terme en el barri de l'Espirall. I m'agradaria situar-ho dintre del que és el programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social, que és un programa que està finançat pel Servei d'Ocupació de Catalunya, a tot Catalunya, que la idea és en aquelles àrees o en aquells barris on es detecta que cal fer un esforç especial per dinamitzar l'entorn socioeconòmic, doncs aleshores es desplega tot un programa que en el cas concret de Vilafranca aquest programa l'estem desenvolupant en el barri de l'Espirall.
I tornant a la prospecció, així en genèric, quina importància té aquesta activitat en el que és l'estructura global del Servei d'Ocupació?
Doncs és bàsic, perquè el Servei d'Ocupació, nosaltres el que procurem és que les persones que estan a la recerca de feina o que volen millorar la seva feina puguin trobar i puguin connectar amb les ofertes que les empreses del territori, en aquest cas de Vilafranca i en concret de l'Espirall, doncs, puguin tenir obertes. Per tant, per nosaltres poder fer aquest pont, la intermediació, jo parlo més d'un pont, no?, entre les persones que estan buscant feina i les empreses que necessiten incorporar, doncs és bàsic. Acompanyem a les persones orientant-les, procurant que estiguin al màxim actives possibles amb les competències transversals, que són aquelles competències que fa servir per aconseguir feina de qualsevol tipus. Després ja tècnicament cadascú s'especialitzarà, però el de les competències i l'actitud és importantíssim. Llavors nosaltres el que intentem és treballar conjuntament amb els usuaris i a la vegada estar el més connectats possibles amb les empreses per saber què necessiten les empreses.
Sempre s'ha fet prospecció?
Sí.
Des de l'administració pública, volia dir.
Més o menys fortuna, sí.
Sí,
sí, sí, la
prospecció. Fa anys que es treballa
és bàsica,
aquest àmbit.
Sí, sí. Si no podem entendre, si no podem escoltar què necessiten les empreses, i quan dic empreses és tot tipus d'empreses. Nosaltres al barri de l'Espirall podem contactar amb l'empresa més gran, que és l'Hospital Comarcal, fins a la botiga més propera i més petita que pugui haver-hi al barri. Si no sabem exactament què els hi està passant i què estan experimentant aquestes empreses, difícilment podrem fer aquesta activitat de ser un pont entre les persones que busquen feina i el que està passant realment en el teixit empresarial. Per tant, sí, tant i tant. És bàsic el de la prospecció. Sense això no avançarem.
Ara que entenim bé aquest concepte de prospecció, anem al barri de l'Espirall. Xaira, explica'ns de què es tracta aquest projecte de treball als barris.
Bé, bueno, el que estem fent ara en el barri és visitar els comerços i entitats i poder establir un contacte més directe i presencial. Actualment ja ho hem portat a terme, però durant els pròxims mesos anirem visitant barris. Per poder fer aquestes visites, el que hem fet és ordenar-ho per carrers. Ja hem fet la prospecció del barri del carrer del Nord, perdoneu, i el carrer Gèlida, i els anirem passant al llarg dels mesos vinents. La intenció és que aquesta visita es faci de manera presencial, però en cas de que no es pugui fer perquè el propietari o propietària no es trobi en el comerç o perquè per horaris no puguem nosaltres ser-hi, doncs la farem o bé per telèfon o per correu electrònic. L'objectiu principal d'aquestes visites, com ha dit el meu company, és detectar les necessitats del comerç i poder respondre a aquesta necessitat amb les línies d'actuació que tenim al Servei Municipal de Treball. Aquestes visites, l'objectiu és que es facin d'una manera directa, no? Que s'escolti als comerços i, dintre del que es pugui, donar doncs, la resposta adient.
Xaira, estic pensant en aquelles empreses o comerços o petits negocis del barri que ara ens estiguin escoltant per la ràdio. Què els diries? Per què pot ser interessant per ells participar al programa?
Sí, mira, com t'he dit anteriorment, un dels objectius és poder detectar les necessitats de les empreses i donar una resposta. Ja sigui amb la intermediació, que bàsicament és gestionar les futures ofertes de feina que puguin tindre, fent col·laboracions amb nosaltres, acollint gent en pràctiques. El fet d'acollir algú en pràctiques beneficia tant a la pròpia persona que agafa experiència com a l'empresa, no? Que pot conèixer el perfil professional per a una futura contractació. Per altra banda, també podem oferir nous perfils professionals a través de la formació a mida, que, per exemple, l'altre dia en una botiga de mobles, el propietari em comentava que no trobaven muntadors de mobles. Doncs s'agafa aquesta necessitat i s'indaga, no? Si aquesta necessitat veiem que és comuna en els mateixos sectors, no? Doncs es pot arribar a fer una formació a mida. I finalment, i crec que és molt important recalcar, i és que en aquestes col·laboracions fomentem la responsabilitat social cooperativa, que beneficia a tot el barri, tant a les empreses com als residents d'aquest.
I una de les empreses, entre cometes, o centres de treball que hi ha al barri de l'Espirall és el Parc de Bombers de Vilafranca, i al Pol li preguntarem, tot pensant en aquelles persones que puguin estar interessades en formar-se i acabar treballant de bombers, quin és el dia a dia d'un bomber, d'una bombera en un parc de les dimensions del de Vilafranca?
Bé, aquí a Catalunya tenim dos cossos de bombers, que serien els de Barcelona i els de la Generalitat de Catalunya, i el de Vilafranca pertany al segon cos, diguéssim. I tenen horaris diferents. El nostre, fem guàrdies de 24 hores, que comencem a les 7 de matí i llavors allarguem fins a les 7 de matí de l'endemà. I més o menys tots els parcs, siguin de la dimensió que siguin, Vilafranca és un parc tipus B, que es diu, que és mitjà, doncs segueix un horari més o menys estructurat i uniforme en tots els parcs. A l'arribar, el primer que fem és fer un traspàs de guàrdia, agafar les novetats i recollir-les, les del dia anterior que hagi pogut haver, per incidències o qualsevol cosa que sigui d'informació rellevant, i llavors ens posem a revisar els vehicles i material per assegurar-nos que tot estigui a punt i en funcionament per la guàrdia. I a partir d'aquí comença una mica una convivència com si fos, podríem dir, una casa de colònies, barrejat amb...
M'agrada aquesta definició.
Sí, perquè és un espai entranyable en el qual el vincle que acabes creant, jo sempre els dic que amb qui passo més hores de la meva vida, si viu sol, és amb els companys de feina, fer guàrdies de 24 hores, i tot el vincle humà que puguis establir després amb un servei en tensió t'ajudarà a resoldre'l amb més seguretat, segur. I doncs, lligat amb això, doncs, hem d'esmorzar, dinar, sopar, que ens repartim les tasques que toquin pertinents d'anar a comprar i cuinar, i a part d'aquesta vessant més de convivència, tenim la vessant professional, que al llarg del dia fem pràctiques que ens venen ja estructurades des de la Direcció General, que cada dia em pertoquen unes al matí i a la tarda, i ara, a més, tenim un període que hi ha gent de pràctiques, que amb la qual la formació que fem i que donem és extra perquè ells es puguin també formar. Tot això, és clar, sempre supeditat a qualsevol servei que hi pugui haver durant el dia, que llavors ja tu trastoca tot i sempre vas a remolc del que volies fer.
Qualsevol emergència, perquè vosaltres us criden per emergències.
Sí, sí, normalment és per això. Sí que hi ha serveis que no són tan urgents, que alguna revisió d'alguna cosa que no hi ha un perill imminent, però no s'ha d'anar per descartar-lo, però sí, sí, qualsevol cosa que sortim deixa en pausa la resta.
Per no espantar possibles candidats, és cert que treballeu 24 hores, però quan tornaràs a entrar al parc? El descans,
correcte,
clar, és que aneu molt diferents de la resta,
sí, sí,
de
sí,
treballadors.
Això també ha anat evolucionant. Sé que els bombers que hi havia fa 40 anys feien 24 hores sí, 24 hores no, i quan plegaven se n'anaven a fer una altra feina, sigui de paleta o de conductor de camions, el que fos. Era una altra mentalitat. Avui en dia, com que fem tres jornades laborals en una, diguéssim, doncs fem un dia sí i tres dies no. Això, el de la Generalitat. El de Barcelona és un dia sí i quatre dies no. Si vas pel món preguntant bombers, cada cor és un món, hi ha mil fórmules de distribuir l'horari.
I què destacaries del barri de l'Espirall des del punt de vista de la vostra activitat diària, donat que el parc s'hi troba i conviviu amb els veïns?
Jo, és cert que la meva generació, diguéssim, hem perdut potser una mica més el tracte humà proper amb el barri, però he parlat amb bombers així més veterans, que la diferència quan es va fundar el parc de bombers d'aquí a Vilafranca és que molts dels bombers que eren del parc vivien al barri de l'Espirall. Eren gent molt propera, llavors és inevitable que el vincle que s'estableix entre el barri i el parc sigui bastant més fort. Avui en dia no tan sols els bombers no som del barri o no són del barri, sinó que el 90% no són ni de Vilafranca. Clar, això ja una mica esponja una mica i posa inevitablement una distància humana amb la resta del barri, però sí que és cert que jo crec que tenir un parc de bombers enriqueix a un barri, no només a nivell de seguretat, sinó de qualsevol cosa que pugui passar, que evidentment estem més a prop, sinó que abans, a les festes del patró, que es diu que és a cada 8 de març, doncs celebrem a tots els parcs la festa del patró de bombers.
Coincidint amb el Dia,
correcte,
de les Dones.
Sí, sí. Doncs, arran d'això, cada parc es munta el seu dia, i a Vilafranca abans es feien activitats com gincames o fer una mica d'escuma perquè poguessin venir els infants, i bueno, és un punt d'unió social del barri que pot ser interessant.
Pel que fa al perfil professional de bomber, de bombera, quines competències us calen, us demanen?
Actualment, a les bases, ja hi ha especificades les competències psicològiques que busquen en cada bomber i que llavors, al llarg del procés selectiu, més o menys busquen avaluar-les. Així, a nivell de l'experiència, era que la part primordial és estar preparat per treballar en equip. No entenc aquesta feina i sense algú que no estigui preparat i amb ganes de tenir una convivència afable i saber treballar en equip, tant de donar ordres com de rebre ordres. A més, a part d'això, doncs, qualsevol competència que us pugueu imaginar de tolerància a la situació de l'estrès, d'exigència física, d'adaptació al canvi, una mica de proactivitat davant de decisions que has de prendre en fraccions de temps bastant ràpides i, bueno, la voluntat de que és un ofici que no acabes de dominar mai perquè toques tantes tecles que és impossible tocar-les totes bé. Vull pensar que quan anem a un servei de lampisteria hi ha gent que està tota la vida fent de lampista i nosaltres aquell moment que fem un cop al mes hem de fer-ho bé. Quan anem a un servei de gas també, vull dir, qualsevol cosa hi ha gent que només dedica allò durant tota la seva vida i nosaltres anem fent pinzellades d'una i de l'altra de forma espaiada i la capacitat i la humilitat de saber que has d'estar aprenent tota la vida i ara que també donarà un plus extra.
Si algú s'està plantejant fer-se bomber, quins passos ha de seguir, com s'accedeix al cos?
Jo aquí diferenciaria entre els requisits i la preparació. És a dir, els requisits són els quals sense ells no et pots ni apuntar a l'oposició i és pels quals començaria jo, encara que no tinguis del tot segur que ara vols ser bomber, però potser quan se t'il·lumini la bombeta no et podràs apuntar perquè no tens aquests requisits, que a nivell d'estudis actualment són el batxillerat o equivalència de cicles formatius, i després hi ha també la necessitat de tenir el carnet de camió. Són aquests dos únics requisits. Evidentment, parlo d'aquesta última oposició, això pot evolucionar cap a més o cap a menys en un futur. No tinc una bola de vidre, però bueno, sembla que s'estarà estable durant un temps. I a partir d'aquí, doncs, la preparació és el primer pas, que és el primer tall que hi ha, que és un examen teòric i d'avaluació psicològica, que això es prepara estudiant, no hi ha volta de fulla, i sí que hi ha temes interessants de bomber, però com en qualsevol oposició hi ha temes feixucs de Constitució i legislació que són més feixucs, però que els fas pensant que la feina a la qual aspires és a la teva vida. I per superar això amb més facilitat pots ajudar-te d'acadèmies que en estan sortint a patades a tot Catalunya, perquè és un negoci emergent i la gent puja en aquest carro, però hi ha acadèmies molt útils i competents que et donen una base de punts interessant. I el que més recomano és envoltar-se de gent que també estigui opositant. Un per l'altre acaba sumant i quan tu tens un mal dia l'altre t'ajuda i on no arribes tu arribarà l'altre. Tant per preparar-te a l'examen teòric com les següents fases, que són unes proves físiques que no són un res de l'altre món, no cal ser un superhome, sinó simplement, és cert, és un mite que també cal desmuntar.
El trenquem, sí?
Sí, sí, sí. Vull dir, no busquem superhomes. De fet, si mires el perfil, no ho som. Però sí que has d'entrenar aquelles proves molt específicament. I aquelles les has de fer bé, perquè a algun lloc hi ha d'haver una criba i han decidit ficar-la en aquests aspectes. I també estar envoltat de gent per preparar això és una compartir la pressió ajuda en el procés, tant això com el següent, que és el de conducció de vehicles o preparar les proves d'ofici. I jo recomano també, així des de l'experiència, que encara que no l'activis, tenir en ment un pla B per si et falla aquest. Perquè tu has d'encarar l'oposició en que seràs bomber i que això és el que aconseguiràs. Però que si en un moment falles, que tinguis un pla B, i si saps que el tens, també et treu pressió de dir, ostres, no puc fallar perquè és això o res. I tenir un pla B, que jo en aquell moment no el tenia, doncs crec que m'hagués anat una mica millor per pair els nervis.
Doncs moltes gràcies a tots tres pel vostre testimoni, el Pol Sanabra, la Chaira Owali i el Xavi Sanabra. Gràcies. I acabarem fent un cop d'ull algunes ofertes laborals que ha seleccionat la Mercè.
Exactament. Són tres ofertes a desenvolupar-se a Vilafranca mateix o a l'àrea del Penedès. La primera d'elles fa referència a un administratiu o administrativa amb coneixements d'anglès per a redactar i supervisar documents, supervisar i gestionar la comptabilitat. Es requereix tenir el títol de cicle formatiu de grau superior en administració, un nivell avançat d'ofimàtica, sobretot en el coneixement de l'entorn d'Apple, de sistema operatiu iOS, i un nivell d'anglès de B2, com he dit. Requereix un mínim, almenys, de 2 anys d'experiència similar. A nivell de competències concretes, més personals, es necessita que tingui gran capacitat per a planificar i organitzar, orientar l'assoliment d'objectius i flexibilitat i gestió del canvi. Tenir capacitats comunicatives i compromís amb l'organització. S'ofereix un contracte indefinit de mitja jornada en horari de matí. La segona oferta té a veure amb el mateix àmbit professional, però en aquest cas de cap d'administració per a planificar objectius i estratègies financeres, desenvolupar polítiques i procediments necessaris per assegurar una bona gestió i control financer. Es requereix tenir grau d'administració d'empreses o ciències empresarials, una experiència mínima de 5 anys en el lloc, lloc de treball similar, i coneixements concrets de comptabilitat, compres, anàlisis de pressupostos, gestió, auditories, impostos, etc. Les competències són treballar, saber treballar en equip a un nivell alt i capacitat de tenir un pensament analític i iniciativa. S'ofereix un contracte indefinit de jornada completa. I, per últim, es requereix també un director o directora comercial en el sector vitivinícola per responsabilitzar-se del desenvolupament del negoci pròpiament, inclosa la construcció d'un departament de vendes. A més, definir i executar estratègies de màrqueting, desenvolupar i mantenir relacions sòlides amb els clients actuals o potencials, etc. Es requereix tenir formació en vendes, enologia, agronomia o temes relacionats i experiència preferiblement en el sector vitivinícola. Les competències que es valoraran és la seva capacitat de comunicació i negociació, capacitat per treballar de manera autònoma i en equip i capacitat per treballar en un entorn dinàmic i en creixement. S'ofereix un contracte indefinit, la jornada completa i en modalitat teletreball.
Doncs ho deixem aquí. Moltes gràcies, Mercè. Mercè, d'aquí a 4 setmanes i tornem.
Ens tornem a veure. Gràcies.
Adéu.
A tu.
Adéu. Així acabarem aquesta segona hora d'aquest dimarts al Penedès en xarxa. De seguida, 4 anuncis i el butlletí de notícies de les 11. I seguirem a les 11:06 amb el català al carrer, amb la Teresa Casanelles i amb la Sílvia Catassús. Avui aprenem una mica de vocabulari feminista i, com sempre, no hi faltarà el concurs perquè jugueu, perquè truqueu i perquè guanyeu un llibre. Avui és un àlbum il·lustrat en format còmic per als més menuts a partir de 5 anys. I després del flash informatiu de 11:45, seguirem amb Carles Gala tafanejant les pantalles i la tele convencional i acabarem amb unes fake news.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.